RAC més 1 i Sexy Dream 1 és us ofereixen La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Més de 57 milions d'usuaris arreu del món, Tinder és l'aplicació per lligar més popular del planeta. Però la majoria d'usuaris no saben què s'amaga al darrere del seu algoritme.
El 2016, la periodista francesa Judith Duportey va començar a investigar com funcionen les entranyes de Tinder, va descobrir alguns dels secrets més ben guardats de l'aplicació i els va escriure al llibre El algoritmo de l'amor.
Primer descobriment. Tinder posa una nota secreta a cada usuari segons diversos paràmetres. En funció de la nota que tinguis, i que Tinder mai et dirà, podràs veure uns candidats o uns altres. Judith Duportey ho explica en un vídeo de l'Upsider.
Tinder es reserva la possibilitat d'avaluar el nostre atractiu físic i la nostra intel·ligència. Analitza les converses que tenim, quantes síl·labes té cada paraula, dedueix quin nivell educatiu tenim amb un sistema creat per l'exèrcit nord-americà i també analitza el nostre poder adquisitiu. Així, doncs, pots fer match amb la gent del nivell que et correspon. El resultat és com arribar a una festa i que no tinguis l'oportunitat de veure a totes les persones considerades massa lletges, massa guapes, massa riques o massa pobres per a tu.
Així doncs, Tinder escull per tu amb qui has de lligar i amb qui no ho pots fer. A més, si algú amb una nota alta et posa like, guanyaràs punts, i si algú amb un nivell baix t'ignora, en perdràs. Com a Black Mirror, però al món real.
Segon descobriment. Tinder puntua de forma diferent als homes i a les dones i segueix una lògica heteropatriarcal.
Le plus terrifiant à mes yeux, c'est que Tinder se réserve la possibilité.
Per a mi el més terrorífic de tot el que vaig descobrir és que Tinder es reserva la possibilitat d'avaluar-nos de forma diferent als homes i a les dones. Tot el que hi ha a la patent de l'algoritme de Tinder porta les dones a fer match amb homes que d'alguna manera són dominants sobre elles, ja sigui en termes de diners, d'estudis o d'edat.
Que ce soit en termes d'argent, d'études ou d'âge.
Què fa pujar la nota dels homes? Fer-se grans, tenir més estudis, més diners o semblar més intel·ligents o interessants? A les dones tot això ens penalitza. Com més grans es fem, més estudis tenim o més independència econòmica gaudim, més anem baixant el rànquing.
És a dir, que Tinder, una de les maneres més modernes de lligar, continua fomentant les relacions de sempre. Homes poderosos amb jovenetes, sí, però al revés, no.
Sigui com sigui, Tinder i la resta d'aplicacions han canviat radicalment les relacions i també les maneres de lligar. I avui en volem parlar amb Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Núria, benvinguda a La Revolució Sexual.
Un plaer, gràcies.
Quan entres a Tinder, dona la sensació que tens mil opcions on triar, mil perfils disponibles, tot meravellós, però veient aquesta investigació sembla que no tenim tanta llibertat i que tot està molt decidit d'entrada. És així o no?
És així i espanta. És a dir, penso que el que ens ven Tinder i va ser com els pioners, no?, de contactes d'aplicacions és tens a l'abast a tot el món. Però bàsicament el que busca Tinder és repetir la situació social que intentem canviar, però que ells han cregut que és la que funciona.
Hem vist que Tinder, en aquesta investigació, tracta diferent els homes i les dones. Tu, per la teva experiència a consulta, tu veus diferència en l'ús que fan de Tinder els homes o les dones o les experiències que han tingut, el que s'han trobat?
Bueno, bàsicament sí que trobem que normalment l'home quan entra busca principalment gaudir sexual, experiències, experimentar, i la dona normalment quan ja entra en aquestes aplicacions no ho fa des d'una perspectiva tan vaig a veure, no? Potser quan m'he quedat soltera, si no ho fa ja buscant un objectiu de parella més estable, de poder conèixer gent que potser en el dia a dia no és capaç de conèixer, no?
I això passa en les relacions heteros o independentment de l'orientació sexual?
Independentment de l'orientació sexual.
És cert que en relacions heteros els homes ho tenen molt més difícil per fer match que les dones?
Sí, ho sento constantment. De fet, els homes són menys específics i menys crítics a l'hora de fer un like, no? És a dir, veig que, bueno, jo he arribat a sentir un pacient que deia no, és que jo no miro, poso like a tot i quan em respon al match decideixo, no? En canvi, les dones crec que són més crítiques perquè quan queden en una cita tenen molt més clar el que busquen, no? Es diferencien molt més de o busco sexe i diversió o busco una relació, no? Llavors tenen, com que tenen molts més matchs, perquè també els homes tenen molt més aquesta flexibilitat i aquest jo te pongo like a todo, les dones la veritat és que veig que tenen com molta més conversa, molts més matchs, i a vegades els homes es queden més curts i això també condiciona.
Sí que he vist de vegades en alguns entorns un cert rebuig quan comentes que estàs a Tinder o que has conegut algú a través de l'aplicació i has de, d'alguna manera, treure-li aquesta negativitat que pugui tenir associada, perquè al final la meva perspectiva és que fins que no acabes quedant amb la persona i comparteixes una estona no saps o no veus si realment allò tindrà algun tipus de futur o no. Per tant, al final sempre hi ha un contacte en persona que acaba determinant, vaja, almenys en el meu cas. I el que sí que també he detectat de parlar-ho amb amics i amigues, que les noies crec que tenen una experiència força diferent i en molts casos més desagradable, perquè sí que sé de moltes companyes que s'han trobat amb missatges doncs, això, desagradables o molt fora de lloc per part de nois a l'aplicació. Sap greu que elles ho visquin tan diferent, no?
A mi personalment el tema d'aplicacions de cites em sembla una molt bona eina per conèixer gent, i més quan el teu entorn d'amistat o a la feina t'és difícil conèixer gent nova, doncs jo crec que això t'ho facilita molt. Jo, per sort, la veritat, no em puc queixar, no he tingut cap mala experiència, i crec també que hem de normalitzar el tema de l'ús d'aquestes aplicacions, perquè sembla que estan una mica estigmatitzades, no? O sembla que hi ha gent que li fa vergonya reconèixer doncs això, que està en una aplicació d'aquestes, i al final, doncs, mira, hem de reconèixer que ens facilita una mica la vida.
Núria, i estàs d'acord? Encara hi ha com una visió molt negativa o molt tabú del fet de trobar parella o de conèixer gent en aplicacions?
Crec que cada cop menys, però sí, per exemple, jo quan ho pregunto a uns pacients com s'han conegut i han de dir Tinder o una aplicació per lligar, ho diuen amb la boca petita, no? Com si alguna cosa fes malament. Crec que associem utilitzar aplicacions en no he tingut una altra opció, no? Com l'última opció, quan pot ser perfectament la primera, no? És com, bueno, si estàs allà significa que alguna cosa et falla la teva vida com més real.
Bueno, hi ha gent que fa servir aquesta expressió de però si no et cal estar a Tinder, o però si en aquest no li feia falta.
Exacte. És com, bueno, és que per què ha de ser un caldre? És un afegit, no? És a dir, podem arribar a gent que potser en el nostre dia a dia no arribaria. A més, una molt bona eina, però el problema és que no la utilitzem bé i tampoc ens deixa la pròpia aplicació.
En aquest capítol hem parlat amb Francesc Núñez, que és sociòleg i investigador en emocions de la UOC, i ens explica que les aplicacions de cites han capgirat la manera de lligar, de connectar amb altres persones per tenir-hi una relació.
Han canviat radicalment l'eficiència, no? L'efectivitat, la rapidesa, la facilitat amb la que pots en aquest moment trobar parella. Si abans sorties de festa i podies pensar, vinga, aquesta nit m'anirà bé i potser lligo, no? Quan anaves a la discoteca era una possibilitat. Ara saps que si més o menys tens un perfil que pot tenir algú que li atregui, en 5 minuts, un cop ja la tens descarregada i preparada, en 5 minuts o molt poc, pots tenir algú disposat a quedar amb tu, d'entrar a fer un cafè o xerrar una estona, o fins i tot ja per anar-se'n al llit directament, si és això el que vols, o per acompanyar-te a veure una pel·lícula.
Què et sembla, Núria?
Sí que estic d'acord, encara estem més en ja. O sigui, ha fomentat aquella idea de triar en 30 segons. És a dir, de fet, triem amb una imatge. Segurament tots podem pensar i dir, escolta, la nostra vida no hem acabat amb algú que potser d'entrada no ens havia cridat l'atenció, no? Perquè l'atractiu no només és el físic, i en una foto no es veu el feeling que pots tenir, les sensacions que pots tenir. Llavors, sí que crec que ens ha ajudat a arribar molta gent, però ens ha bloquejat el fluir, el seduir, i anem a la cita a comprovar, no anem a veure què sento, i si no és la idea que ens havíem fet, perquè se'ns hem generat una expectativa prèvia, que quan tu anaves a una discoteca o a un bar no tenies expectativa prèvia d'una persona en concret. Llavors això crec que ens està perjudicant moltíssim.
I pot ser que després de la pandèmia tinguem la sensació que Tinder és com l'única manera de lligar o la més fàcil? Ens hem acostumat com a quedar només en plans, només amb amics, o només amb 10 persones, o només i no conèixer gent, i llavors Tinder sembla que sigui com l'única manera.
Sí, està fomentant fins i tot el sentiment de soledat, no? I aquest, hi ha molta gent que li preguntes, bueno, però part de Tinder, què estàs utilitzant, no? Què estàs fent? T'apuntes a activitats, t'apuntes a plans amb amics que són, pues, d'amics, no? La majoria de gent no fomenta res de tot això. I a més, què fem? Quan ens sentim malament, quan ens sentim sols, quan tenim una ruptura, ens apuntem. El primer que fem és apuntar-nos a Tinder, no? O a qualsevol aplicació. Què passa en aquell moment? Que el que estem bloquejant són moltes emocions que hem de gestionar. I què es troba la gent a Tinder? Moltes vegades és, home, és que porta una motxilla emocional és que no està treballat o treballada. Per què? Perquè és que realment aquestes aplicacions ens estan fent que no tinguem la paciència, ni el treball personal, ni tot el que hauríem de fer per conèixer algú.
De fet, una usuària d'aplicacions ens comentava que ella ha notat molt la diferència entre les relacions per app abans i després de la pandèmia.
En realitat m'ha anat molt bé, inclús he trobat parella. Però sí que he notat una gran diferència entre la pre- i la post-pandèmia. És a dir, al cap d'uns anys, van passar 4 anys tranquil·lament sense fer-lo servir, em vaig trobar la gent molt més, no sé si diria egoista, insensible, en molts casos de ghosting. Hi havia com un altre tarannà, com més d'ús i ràpid de l'aplicació, sense tenir en compte doncs, que a l'altra banda hi ha una persona.
Cert, és cert, ho he sentit moltes vegades i crec que això, jo no ho associaria tant a pre- o post-pandèmia, que pot ser, sinó a que cada cop les aplicacions estan agafant més pes. Llavors, què està passant? Que aquella pròpia aplicació ja vas a tope, que dic jo, no? És a dir, no perds el temps, potser tens 3 o 4 aplicacions al mateix temps, s'està normalitzant el que tinguis 3 cites, 4 en una setmana. És a dir, cada cop estem en una societat en general més impacient i més resultat ja i vull conèixer algú i m'ha d'encaixar en tot, perquè si hi ha alguna cosa que falla, també cierro, es passa el ghosting i llavors vaig a buscar el següent, no? És a dir, també hi ha molt baix esforç i adaptació.
És una percepció personal, però jo crec també que és perquè com que tens un catàleg amb 500 persones, nois i noies, el que vulguis, si n'hi ha un que més o menys no t'agrada perquè o no et contesta o no t'encaixa perquè el que sigui, en tens 500 esperant o no, també fomenta això l'aplicació.
Clar, en el fons tot això el que comporta és un baix treball personal i una no responsabilitat afectiva també cap a l'altre, no? Perquè el desapareixo i no haig de donar explicacions ens ajuda a no afrontar els conflictes ni els problemes, no?
De fet, Núñez, recordem, sociòleg investigador en emocions de la UOC, doncs lamenta que ara el ghosting amb aquestes aplicacions està a l'ordre del dia, això que deies.
Pots mantenir una relació afectiva, amorosa, emocional, molt profunda i molt gran, i trencar-la sense cap explicació que no sigui, és que m'he cansat i no té cap conseqüència. Això jo crec que és terrible i ens fa uns tirants de la nostra subjectivitat, del nostre desig, no? Hi ha una frase que la deia el Marquès de Sade i que ara tots l'hem incorporat com el que pivota i hi ha la nostra elecció que diu busco la meva autosatisfacció i per aconseguir-la passaré per sobre de qui sigui. I això, que en el seu moment era el colmo de certa tirania i de cert libertinatge, ara és la màxima que ens guia a tots. I això és terrible.
El que comentaves, no?
Totalment. A més, quan hi ha una actitud amb responsabilitat afectiva, jo veig que fins i tot s'ha de quasi donar les gràcies, no? Ho veig amb pacients a dir, ostres, m'ha dit el motiu. Clar, quin problema hi ha aquí? Que la persona que no tingui autocrítica i estigui fent algun comportament disfuncional no farà aquesta reflexió i la persona que té una tendeix a base d'autoestima o a matxacar-se, què passa? Que si deixa de parlar, el per què, quin imposarà? El per què de no he agradat, no he sabut lligar, no tal. Llavors, aquí estem generant que tots els malestars emocionals creixin encara més.
Tu quins consells donaries per lligar a Tinder i per fer-ne un bon ús? Perquè suposo que el primer és tenir clar què estàs buscant, no? Una parella, un rotllo, el que sigui, però més enllà d'això, què pot anar bé?
El primer, això que dius, és fonamental, no? És a dir, amb quin objectiu vaig i ho haig de traslladar per també ensenyar a l'altra persona si vol posar-se a parlar amb mi o no, no? Si quadrem. Això és el principal. Al segon lloc, jo sempre dic que podem estar fent match amb diverses persones, però màxim 2 o 3 converses. És a dir, ens hauríem de posar el límit. Per què? Perquè és que al final ja no saps qui et fa sentir què. Perquè si tu en una tarda estàs parlant amb 3 persones a la vegada, qui és el que t'està il·lusionant? Qui és el que t'està agradant? Ja no ho saps, no? Llavors, aquest seria un altre consell. En tercer lloc, no trigar a quedar. Per què? Per evitar les expectatives, per evitar també a vegades decepcions que tu fas un esforç i desapareixen sense saber absolutament res d'aquella persona, no? Llavors jo dic, quedem, xerrem una setmana i quedem, és a dir, màxim, no? I per últim, fer el que ens agradaria que fessin, és a dir, que si realment nosaltres no volem un ghosting, doncs comencem a trencar-ho i donem explicacions i fem un bon tancament.
Amb 47 vaig deixar estar una relació de més de 10 anys. No sabia com començar de nou i tothom parlava de les aplicacions, així que vaig entrar en una aplicació. La meva experiència penso que va ser agredolça. No sabia com iniciar les converses ni com seguir-les, no sabia fer bromes per escrit, no vaig aconseguir passar d'aplicacions de missatgeria. que tothom recomana que és com molt millor. Si tens el watch, tires endavant i tal. I em sentia molt, molt ridícul buscant perfils, no sabia això, interactuar amb els matchs. A vegades feia match amb persones que deia com pot ser que jo li hagi donat un like, perquè en el moment que feia match revisava el perfil i era com bastant distant el que buscava. Però a nivell percentual o probabilístic no va anar malament. Vaig tenir només 3 cites. La primera persona vaig tenir únicament una cita, va ser totalment neutra, cordial, cap mena de feeling. Jo estava fet un flam, però no té res a veure amb l'aplicació, té a veure amb la meva situació. La segona va anar també, que vaig estar follant 2 setmanes com un boig. I la tercera va anar encara millor. Tinc una relació fabulosa des de fa un any i mig, o sigui que a finals d'octubre, a primers d'octubre, poso sempre una espelma a Sant Tinder.
Què et sembla, Núria?
Ai, m'encanta, m'encanta.
Sí, sí. Ha tingut experiències poques, o sigui, no li agrada molt això de conèixer sempre aplicacions, però li ha anat molt bé, perquè realment ha tingut una bona experiència. I ell deia que no sabia com fer-s'ho, se sentia superincòmode amb les aplicacions.
Clar, és que hi ha un llenguatge a part, o sigui, el que utilitzaríem per lligar una nit no és el que utilitzem en una aplicació, i això ho hem de saber diferenciar, no? El primer que jo dic és que a vegades s'utilitza, no?, que deia això, que potser vaig fer match amb algú que no saps per què li vas donar like, no? A vegades s'utilitza mentre esperem el metro, mentre esperem l'autobús. Com vaig a passar l'estona? No, jo sempre dic, quan agafem l'aplicació, que sigui un espai de qualitat, sols, i que cada foto, ei, ens la mirem uns 10 segons, perquè moltes vegades és sí, no et dones ni el temps de dir, ei, que hi ha una persona darrere, anem-li a donar un valor de 10 segons, no?, de la nostra vida. I per últim, crec que ha fet algo que és molt bo, que és seleccionar molt bé les cites. Clar, si busques una parella, si no busques i busques més una nit, doncs potser la selecció és diferent. Però hem de fer una bona selecció perquè els fracassos emocionals que tinguem ens generaran una fatiga. És a dir, ja s'ha diagnosticat el síndrome de fatiga per aplicacions. Això és molt interessant parlar-ne, no?, de la gent que es cansa durant anys d'estar sobre les aplicacions, tornar a explicar qui són, tal, i aquí comença a generar malestars emocionals molt importants que hem de treballar després.
La síndrome de fatiga per aplicacions, què produeix? Que vulguis desenganxar-te i que no tornis a entrar durant anys, o que tinguis una angoixa o ansietat o que visquis malament, problemes de salut mental? O
normalment afecta a baixa autoestima, a aïllament en conèixer gent tant dins de l'aplicació com fora, tancament emocional, és a dir, un sentiment de rebuig social i d'abandonament, és a dir, afecta molt el concepte i la identitat del jo i el com ens relacionem socialment, no? És a dir, hi ha un tema darrere que no li donem valor quan utilitzem aquella aplicació, llavors responsabilitzem-nos una mica més de les emocions que hi ha darrere.
I és molt freqüent?
Cada cop més. Normalment és gent que potser porta un any, 2 anys amb una utilització freqüent, no? Que potser ha tingut 20 cites, no han funcionat, no ha conegut ningú, o gent que, per exemple, pel físic, doncs no enganxa de primeres i no té cap match durant un any, no? És a dir, això també ho he vist. Clar, això genera moltíssim malestar.
A consulta, tu has tractat moltes parelles que s'hagin conegut a través de Tinder o altres aplicacions i que després tinguin certs problemes i vinguin i s'hagin l'origen de la parella sigui aplicacions?
Sí, sí, en tenim moltíssimes. Pues poden ser per dificultats de projectes futurs, pot ser per dificultats sexuals, també n'hem vist, pot ser perquè hi ha hagut infidelitats, no? A vegades també recordo una parella que era perquè un dels dos va descobrir que l'altre no s'havia desinstal·lat mai l'aplicació, no?, al cap d'un any. Llavors, aquí va començar una inseguretat i vam haver-ho de treballar.
Doncs jo vaig començar a utilitzar una aplicació de cites cap a l'any 2015 i, bueno, de fet, al final vaig ser molt poc usuària perquè de seguida vaig trobar qui és la meva actual parella. La por aquesta que podem tenir de dir, ostres, és que vaig a quedar amb algú amb qui no conec absolutament de res i a veure què passarà, però és que també quan coneixes algú en un altre entorn, en un bar, en una discoteca, tampoc coneixes l'altra persona. Llavors, és una eina més. I a més et permet conèixer gent que segurament, si no fos d'aquesta manera, no podries arribar-hi a contactar.
Tu veus alguna característica comuna de les parelles que s'han conegut a través de Tinder o alguna diferència respecte a les que s'han conegut d'una altra manera?
Doncs les parelles que s'han conegut d'una altra manera sí que veig que l'evolució és més progressiva, és més lenta. O sigui, l'adaptació, diguéssim que li donen més valor, no?, en la seducció, en aquelles primeres cites, en anar veient cap a on va. En canvi, la parella que es coneix per Tinder, jo quan pregunto, no?, quan es van conèixer, quan han a conviure, quan van plantejar ser parella, tot és molt més ràpid. És a dir, és com ja he trobat el perfil del que busco, ja he tingut els suficients matchs i m'he cansat, és, vinga, anem a por todas, no? Llavors, sí que veig problemes que apareixen perquè potser consoliden la relació amb poc temps de conèixer-se i altres parelles que es coneixen més del dia a dia, doncs flueixen més i això hi ha diferències després en els problemes que poden sortir.
De fet, sobre això hi ha alguns estudis. El 2017, economistes de les universitats d'Essex al Regne Unit i de Viena, Àustria, van publicar un estudi que va avaluar 19.000 parelles creades entre els anys 2005 i 2012 i van arribar a la conclusió que les unions que venien de cites en línia són molt més sòlides que les tradicionals. I, de fet, el Francesc Núñez també creu que les relacions que comencen a partir d'APPs tenen un inici més fonamentat i que, per tant, potser són una mica més sòlides.
Les parelles que comencen per aquests mitjans, no?, digitals, per si dir-ho, són més sòlides o tenen més possibilitat de sobreviure que les altres. El que té és que també d'entrada entres amb molt més coneixement. Hi ha unes estructures per introduir tota la informació sobre tu mateix, per trobar gent que li pugui interessar, i tu busques gent que ja t'hi has dit com i quina classe de gent t'interessa, i per tant parteixes d'un coneixement molt més gran. Quan et posa en contacte, per si dir-ho, l'aplicació de la màquina, tu ja saps moltes coses, moltes més coses de les que sabies quan coneixies per primer cop, així cara a cara, a una persona.
Què et sembla, Núria?
Totalment d'acord. És a dir, jo la diferència que veig és que quan tu utilitzes aquestes aplicacions ets molt més crític i, per tant, busques algú que sigui molt més complementari a tu. I, per tant, hi ha aquesta seguretat. Però sí que és cert que després, a nivell evolutiu i adaptatiu, com que hem sigut tan rígids a l'inici, aquesta adaptació progressiva, aquests passos, aquesta complementarietat, no la sabem treballar tant com una parella que es coneix i es va adaptar tant a poc a poc, no?
Hi ha persones també que troben aquesta via, la de les aplicacions, una mica forçada o fins i tot supèrflua.
La meva experiència a Tinder mai ha sigut gaire bona. Me l'he anat descarregant, borrant, encara que crec que és més a nivell personal de la meva relació amb l'aplicació que no pas pel Tinder en si. Sí que m'he trobat perfils que m'atreien, semblants als que m'agradarien a la vida real, per dir-ho d'alguna manera, i amb qui feia maig. Però a l'hora de parlar amb ells no m'hi he acabat mai de sentir còmode. Molts cops m'he trobat aquelles converses bàsiques de hola, hola, què tal? Bé, i tu? I jo crec que buscava alguna cosa més, algú amb qui entendre'm i que no es quedés tot plegat en un bucle. Jo sí que tinc amigues, que els he sortit bé la jugada i ara tenen parella i estan la mar de contentes, però altres, com jo, crec que ens agrada més conèixer les persones cara a cara que per una circumstància o una altra entren a la meva vida i que, no sé, ens entenem sense forçar res. A Tinder, en canvi, tenia la sensació que era allà només per lligar i que les relacions no sorgien de manera natural.
És molt interessant. Jo veig moltes persones que realment no els hi serveixen les aplicacions. Jo crec que hi ha una base de com ets com a persona i com funciones a la teva vida i a les teves relacions, no? Hi ha molta gent que diu, és que jo no tinc un prototip de físic, ni tampoc sé què busco, simplement vull connectar, no? Llavors, l'aplicació et perdrà. És que no trobaràs aquella sensació de connexió i a l'inici hi ha d'haver com certa necessitat de dir, per què? Perquè has de tolerar doncs, el sentir-te forçat, has de tolerar preguntes típiques, has d'iniciar una conversa una miqueta supèrflua. Llavors, si no tens molt clar que ho busques i què és el que vols, és que no connectaràs. Mm.
Si volem fer servir aplicacions, però Tinder no ens convenç, quines alternatives hi ha?
Mira, jo m'agrada moltíssim. Per exemple, Bumble m'agrada molt perquè fomenta més relacions socials en general. És a dir, estic veient que molta gent coneix amistats, és més fluid, no és tan com hem de trobar parella, no? OkCupid m'agrada moltíssim també perquè fa més una adaptació, et fa un bon test a l'inici i fa llavors que et presenta perfils semblants, no només amb quatre característiques. Després també tenim pues, Mític i Darling, que ja són també de pagament, que això també et fa un filtre del tipus de desig o de serietat que li poses, no? Llavors, hi han molts ambients a nivell online que podem utilitzar i que crec que estan molt bé, però el que diem als professionals, sobretot, és planteja't com ets, planteja't on et sentiràs a gust per evitar decepcions, perquè un cop ja ho associem aplicacions amb decepcions, és molt difícil que li donguem més oportunitats.
I de les aplicacions específiques per relacions homosexuals, Núria, tu quines recomanaries o quines destacaries? destacaries?
La més destacable i que és més agrada és Grindr. Per què? Perquè aquesta aplicació, a més ho estic veient molt, cada cop és més inclusiva. És a dir, veig que hi ha molta gent que no es defineix com a cis, hi ha molta gent que no es defineix ni com homosexual o heterosexual, o el tema de la transexualitat, o fins i tot recordo una pacient que té una diversitat funcional i allà té més possibilitat de conèixer gent i nota que hi ha com més consciència, no?, afectiva i emocional, i per tant la recomano moltíssim si algú vol sortir del patró, no?, hetero imposat moltes vegades.
Hem parlat de Tinder i altres apps per lligar amb Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Núria, gràcies un dia més per ser amb nosaltres a La Revolució Sexual.
Mil gràcies, un plaer.
I us recordem que podeu escoltar els capítols anteriors de La Revolució Sexual a RAC1.cat, a l'aplicació de RAC1, a la pestanya RAC+1, i també a Spotify, a iVoox o Apple Podcast.
La Revolució Sexual, amb el suport de SexyDream.es.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es. The Swedish theory of love. What does it say? It says that all authentic human relationships have to be based on the fundamental independence between people.
I avui us recomanem un documental, La teoria sueca de l'amor, que trobareu a Filmin.
El tòpic diu que Suècia és una societat avançada, amb una qualitat de vida molt alta i molts recursos econòmics, però el documental mostra que les relacions socials al país han passat a un segon pla.
Cada vegada hi ha més mares solteres sueques que tenen fills a través de la inseminació artificial i també hi ha cada cop més gent que mor en soledat sense que ningú els trobi a faltar.
Al documental, el director Eric Gandini es pregunta si és possible que la societat més autònoma i independent del món se senti sola, infeliç i insatisfeta, i explora les relacions dels suecs i la seva manera d'entendre i viure l'amor o la manca d'amor.
Un documental que val molt la pena i que trobareu a Filmin, i amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC+1 i SexyDream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i amb Àlex Arbiol al control tècnic.